Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Confiem que bé, ara ja sense alertes meteorològiques i, per tant, amb un temps que podem avançar que és més estable en els pròxims dies, perquè, a banda de no tenir avisos actius, la probabilitat de pluja per als pròxims dies és pràcticament nul·la i, per tant, tenim aquesta tranquil·litat meteorològicament parlant. Així a l'estudi, tot a punt per explicar-vos algunes qüestions d'actualitat. Avui dijous 18 de desembre. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La nostra il·lusió és donar un premi, és el que asseguren Maribel Fillol i Natàlia Dominguis, administradora i treballadora del Saurí d'Or. Són dies de molt de treball a l'administració de loteries de l'estat número 2 de Pego, perquè s'ha de fer inventari de dècims i de participacions sense errades, el que comporta molta responsabilitat. Enguany, com altres anys, les terminacions estrella són el 13 i el 69, també el 25, per allò que estem en el 2000. 25. A Pego, entre el 70 i el 80% de la venda de loteria de Nadal es fa a través de les associacions, tot i que a Finestreta i per telèfon el Saurí d'Or també té molta demanda. Este matí hem entrevistat a Maribel Fillol i Natàlia Dominguis. En uns minuts escoltem què ens han contat. Atzaila analitzarà a Pego la fi de Mazón, un col·loqui que vol ser àgil i participatiu amb la presència del periodista, director de l'edició valenciana del diario.es i autor del llibre 22-29-O, Les hores del caos, Sergi Pitarch, i l'advocat penalista, director del despatx a València, Brotzambert, advocat de l'acusació popular de l'associació Mai Més València i també defensa dels familiars de Janine Brigitte Mercado, la dona que va morir embarassada de 8 mesos al polígon de Riba-roja i que de moment ha aconseguit que la jutgessa de la dona reconega eixa bebè que no va poder nàixer i la reconega com la víctima 229. Este acte tindrà lloc dissabte 20 de desembre a les 7 de la vesprada a l'Espai Veïnal Toni Rivera. La moixeranga de la Marina Alta apunta alta per a 2026. Després d'un 2025 ple d'èxits que l'han convertit fins al moment en el millor any de la colla, l'objectiu per a l'any que ve és traure figures de 6 a plaça. Abans, però, volen aconseguir totes les figures de 5 que encara no han alçat. Així que són realistes i aniran pas a pas. És el que ha explicat a Ràdio Pego la mestra de la colla, Raquel Jurado. Les noves fites comportaran més protecció per a la xicalla, com són protectors bucals.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
A 4 dies del sorteig de la Loteria de Nadal hem visitat el Saurí d'Or, l'administració de loteries de l'estat número 2 de Pego, per veure quin ambient es respira. Ens han atès Maribel Fillol, l'administradora, i Natàlia Dominguis, una de les treballadores del Saurí d'Or. Esta última ens ha explicat que l'última setmana la CAP els ha dit que si es barallen, que no passa res perquè són dies d'això. De fet, Maribel Fillol fa un parell de dies amb les presses es va fer un trau al front. Tot i això, es prenen estos dies de moltíssima feina i responsabilitat amb humor. Ah, i ens han confessat que ja tenen el cava a la nevera i les copes escurades a punt per si s'han de traure. I és que, com diu Maribel Fillol, li agradaria abans de jubilar-se, que encara li queden uns quants anys per davant, donar la grossa i que estiga molt repartida per tot el poble. I afegeix Natàlia Domínguez que la seva il·lusió és donar un premi. Haurem d'esperar fins dilluns 22 de desembre per saber si la sort visita Pego. Mentrestant, esta és la conversa que hem mantingut fa una estona amb Maribel Fillol i Natàlia Domínguez, com diguem, administradora i treballadora del Sauri d'Or. Estem molt a prop ja del dia assenyalat de la loteria de Nadal, la grossa, que és, podem dir, la data més assenyalada del que són loteries de l'Estat. Som dies de molta feina. Com aneu portant-los a dia d'avui?
Bé, anem fent poquet a poquet. Agarrem algun ratet d'histèria col·lectiva, però després ens tranquil·lisem i continuem. Mira, sí, vaig fer un trau ahir i després ahir. Com vas a pressa, corre una va per així, l'altra va per allà, coses que passen. Però bé, en general bé.
Uh-huh. No sé si així al Sauri d'Or la gent ve més al que és l'espai físic o n'hi ha molta venda de loteria també a través de les associacions al poble?
Sí, a nivell de poble és més físic. El que passa que sí que és veritat que portem 2 mesos que el telèfon no para. Envien també tota Espanya, però així no, és associacions i gent del poble, forasters...
70-80% són associacions, la venda, i després el resto és de ventanilla, o gent que crida per telèfon perquè vol un número que tens, i llavors el tens que enviar...
Uh-huh. En dates assenyalades, com en ponts i coses, molt de foraster, també.
També turistes, però la venta, no és igual com mateixa Doña Manolita, que ventanilla tenen coles de... Així és més d'associacions.
Uh-huh. Ja fa uns anys enrere preguntava, no? La venda per internet, si havia crescut molt, en aquell moment sí que ho havia fet. No sé si s'ha estabilitzat aquesta venda per internet o continua pujant.
Està per l'estil, no?
Sí, estarà per l'estil. Nosaltres que mateixa no tenim pàgina web. Em vaig tindre, però va haver molts problemes i ara mateixa no en tinc. El que sí que fem és venda per telefònica o via WhatsApp, en bízums, transferències, coses d'aixes.
Quines són les terminacions que més demana la gent?
L'estrella sempre és el 13.
El 69.
Sí. El 5 i el 7 també estan molt demanats, però els més són aixos, el 13 i el 69.
I després, este any, com estem en el 2025, doncs n'hi ha tots els números acabats en 25 agotats.
Sol coincidir en dates de gent que de
aniversaris, bodes,
naixements...
Sempre es busca un tot l'any on que estàs, en el que estàs. L'any que ve serà el 26.
Sí, el que dieu, no? Va per terminacions de dates. Sí. Durant estos mesos que la gent doncs ve, pues això, no? Si a l'agost, als ponts o en el dia a dia, alguna anècdota que hagi cridat l'atenció d'alguna de vosaltres?
Este any no. Però no descartem que de si el dilluns vinga algo curiós. Però este any res que destacar com a 3 anys que hem sentit molta cosa.
L'any passat, per exemple, em recordo d'un xic de Madrid que veu que ve així estiuat, va comprar uns dècims i veu que va fer mudança allà a Madrid i el sobre li se va perdre. I no el trobava. I jo no tenia números d'aixos, però al final em van aconseguir per almenys 2 dècims perquè estava superapurat. Veu que va perdre el sobre en els dècims i havia fet foto per enviar-li al sogre. Llavors sabien, damunt sabien el número al que jugaven. Uh-huh. I va haver va costar, però al final el van trobar.
Aquest any està més controlat. Sí. A veure, sí, però anem a creuar els dits.
Espereu un cap de setmana, suposo que doncs, amb moltíssima activitat per allò de la gent d'última hora, perquè ja sabem que ens agrada això de l'estrès i... Ai, perquè el mateix dia no es pot comprar, que si no també vindries.
Sí, sí. No, sí, venen. A voltes entren a les 9 del matí, i ja no n'hi ha.
Uh-huh. Sí. Estos últims dies... Per a vosaltres, què suposen? No? Ho hem començat així més o menys, però suposa que és molt de revisar, sí, de mirar...
Clar, perquè és que és molta responsabilitat. També estan les participacions, tens que tindre-ho tot, perquè imagina que on enganyarem en els decis de les participacions, mos tanquen.
Antes de començar, l'última setmana, la jefa diu que si mos barallem, que no passa res. Perquè són dies d'això.
Perquè a vegades el fas nerviós i envies algú a passejar. No? Sí. Entre nosaltres, no? Perquè...
Sí. Però sí, és molt de nervi.
És
responsabilitat.
És molt, com totes les feines, suposo que tenen la seva part negativa. Perquè tens que tindre moltes coses al cap. Tens que anar al banc. Damunt són dies de festa. Els bancs, el servici que donen és... Entonces, damunt cau dilluns el sorteig. Entonces, dissabte i diumenge, tens que tindre-ho tot perquè no n'hi ha banc, no pots ingressar, no pots... M'entens? És un poc complicat. I la gent li va esperar a l'última hora. Que al final, mira, que tots es porten superbé. No tinc
queixa. I Pedro vol els diners a l'hora al seu lloc.
Entonces, ahir posarem un poc apretats, però bé.
Bueno, però tot passa, no?
Sí, sí, després s'oblida i ja està.
I teniu ja alguna botella ahir?
Sí, sí. A la nevera.
Sí. I les copes escurades i tot, ja, clar.
Sí.
Perquè suposa que per a un establiment com el Saurí d'Or, guanyar un premi, siga un cinquè, un quart, un tercer, i sobretot un segon o un primer, això és molt important,
sí,
no?
És una alegria molt gran. És molt gran, sí, sí. Com si mos tocara a vosaltres.
Sí.
Que se l'hem passat
un
altre,
no? Un tercer.
Un quint.
Ai, un quint, perdó, un quint.
Mos va tocar i, vale, així s'acabava el món. No mos podíem aclarir.
I a vosaltres no mos va tocar, no. Però d'igual, ho van celebrar com si mos hagués tocat el primer premi.
Sí, perquè suposa que és això, no? És com, ostres, hem donat sort, no? Hem donat, doncs, alegria.
Després de tota la faena, i venia molta gent a dir-me, pues mira, pues saps què, en aquests diners vaig a fer això, vaig a fer allò, saps? I el content.
És que la nostra il·lusió al final és donar el premi, donar el premi. El quedes molt bé.
A veure, este any, què passa? Si la fortuna mos acompanya.
Bueno, confiem que sí.
Sí.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Donar el bon Nadal a tots i salut, molta salut.
I molta sort, això sí.
I de sort.
Ojalà el dilluns així estigui ple,
ojalà.
Brindant en xampany.
Ojalà.
Tant de bo.
A mi m'agradaria donar algun dia el gordo antes de jubilar-me, que em falta uns quants anys, però igual, M'agradaria.
Saber lo que és, almenys, saber lo que és.
Que estigui molt repartit, o sigui, un número que tinguera molta gent, perquè tot el poble...
És que era...
Claro que sí, i m'ho ajudarà tots un poquet, que falta fa.
Deixem ahir el desig en l'aire, i a veure si no s'enguanya un d'estos anys en un futur pròxim. Moltes gràcies a les dos.
A tu.
De res.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
L'acte que organitza este dissabte 20 de desembre a l'ESA de la vesprada l'Associació Cultural Atzaila, sota el títol La fi de Mazón, naix de l'angoixa, de la inquietud, perquè la indignació social no es quede només en ràbia o resignació, sinó que servisca per a aprendre com és una acció política des de baix, des de la societat civil. És el que expressa la moderadora del col·loqui, Almudena García Sastre. Afegeix que la iniciativa també vol ser un acte de dignitat i d'homenatge pel que han aconseguit les associacions de víctimes. Així mateix, l'acte s'ha enfocat per poder entendre què va passar aquell dia, com s'estan exigint responsabilitats polítiques i penals i com la pressió social, el periodisme i la via judicial poden i han fet caure els que estaven al poder, segons manifesta Almudena.
Aquest acte va també, a més d'un acte d'homenatge i de dignitat, de veure com transformem el malestar en consciència col·lectiva i la consciència en exigència de responsabilitats polítiques, perquè al final els drets no es regalen, es defensen. I si no, la democràcia només pot avançar quan la societat s'organitza, pregunta, pressiona i sobretot no calla.
Almudena García, experta en incidència política al Parlament Europeu, viu i treballa a Brussel·les i explica que el 29 d'octubre de 2024 allà moltes valencianes van viure aquell dia amb una barreja molt intensa d'indignació i impotència i des d'allà van voler ajudar en el que estava en les seues mans. Aleshores, Espai València, que acull valencians i valencianes a la capital belga, va començar una campanya de recollida de fons a través de la qual van aconseguir 56.000 euros.
Vam iniciar una campanya de recollida de fons. Vam fer una crida a través de la gent que residim a Brussel·les i a veure de quina manera podíem aportar ajuda econòmica des de Bèlgica fins a les zones afectades, no? Doncs la veritat és que vam ser prou exitoses i vam recollir 57.000 euros. Fer aquesta recollida de diners el que permetria és donar suport a projectes i necessitats reals en les àrees afectades i que sobretot a través de la cooperació amb autoritats i entitats locals poguérem identificar-les, no? Sinó que, bueno, es van posar un poc en contacte amb diferents organitzacions per decidir com millor podíem utilitzar aquests 57.000 euros. I el que vam fer és que, bueno, vam distribuir-ho en quatre parts. Per una banda, vam destinar, per exemple, en el municipi de Picanya, diners per a la reconstrucció del parc infantil que es troba davant de la guarderia municipal. En Massanassa, també, el col·legi públic Lluís Vives va rebre diners per recuperar tot el material tecnològic de robòtica i romòtica, com tablets i això, que van perdre degut a les inundacions. El tercer projecte que vam recolzar, per exemple, va estar en Guadassuar. Vam fer la donació per rehabilitar el centre de dia per les persones grans que pateixen Alzheimer, col·laborant doncs, amb l'ajut de compra de mobiliari. I per últim, ara mateix tenim oberta una convocatòria per finançar tres projectes culturals que foren afectats greument per la Dana, d'uns 2.500 euros. I d'aquesta forma, doncs, front a la gestió penible que van fer les autoritats del moment i malgrat la indignació que van viure, doncs, el que van fer és vam reaccionar i es van posar a l'acció.
Eixa acció des de Brussel·les es trasllada amb un format diferent a Pego per tal de descentralitzar la presa de consciència de tot el que va passar i el que va suposar la gestió negligent de la Dana i com va afectar el cor de tants pobles i ciutats de la província de València. Un acte, la Fi de Mazón, obert a tot el món i per això està concebut perquè tinga un aire àgil i participatiu, segons detalla la moderadora, Almudena García. Comptarà amb la presència del periodista, director de l'edició valenciana del diario.es i autor del llibre 29O, Les hores del caos, Sergi Pitarc, i l'advocat penalista, director del despatx a València, Brotzan Bert, advocat de l'acusació popular de l'associació Mai Més València i també defensa dels familiars de Janine Brigitte Mercado, la dona que va morir embarassada de 8 mesos al polígon de Riba-Roja. De moment han aconseguit que la jutgessa de la Dana reconega eixa bebè que no va poder nàixer i que ho faça com a víctima 229. I totes dues perspectives permetran abordar el que ha envoltat la Dana des d'aixes dos vessants complementàries, segons explica García.
La idea és un poc dividir-la comptant amb la presència tant de Sergi com de Joan. Per un costat, posar més el focus en el relat periodístic. Tindré el privilegi de poder parlar amb Sergi Pitarc, que és el director del diario.es, ací a València, doncs preguntar-li com va viure aquell dia, no? Què és el que va veure, quines decisions va tindre que prendre com a periodista en un context de catàstrofe, de caos, i sobretot com va reaccionar. L'objectiu, tenint-lo a ell, tenint el privilegi de poder fer que vinga Pego és no només entendre què va passar, també sinó que ens explique la veritat quan el poder intenta ocultar-la i veure quin paper juga el periodisme quan està al servei de la ciutadania. I després l'actualització de on està el procés judicial, i ahir li vam dir a Joan i de seguida va dir que sí, super entusiasmat com sempre de vindre a Pego. I un poc la idea, pues, és saber des de la seva banda, que porta l'acusació popular, pues, quins obstacles estan trobant en el procés judicial, les víctimes, quines responsabilitats polítiques i jurídiques estan dirimint i veure un poc cap a on s'estan caminant i quines responsabilitats podem esperar i qui són les traves actualment per a poder avançar en el procés. I bueno, finalment la idea és que puguem obrir el col·loqui, el debat amb tot el públic. Volem que la gent participe, que pregunte, que plantege dubtes i reflexions. La idea és un poc això. I que reconeguem que la societat civil té un paper actiu en l'exigència de responsabilitats i en la defensa de la memòria i la justícia, no?
En el vessant periodístic assegura Sergi Pitarch que el diario.es des del primer dia van tindre clar que el que s'havia d'investigar era la gestió del govern que tenia les competències en emergències, en este cas el govern de la Generalitat.
La investigació, nosaltres al diari ho teníem clar que des del primer dia així el que anava que fusar i el que anava que investigar era la gestió del govern que tenia les competències emergències, i és el govern de la Generalitat. Evidentment, anava que contar el que estava patint la població, però bueno, per això nosaltres vam aprofitar tot el suport que van tindre dels companys i les companyes que van vindre de fora, d'altres parts del país, i nosaltres ens vam centrar en la investigació dels responsables, no? Vam traure l'exclusiva de que la Generalitat va retirar els bombers que estaven vigilant el barranco del Pollo. Vam traure l'exclusiva de que Mazón no estava en el CECOP, sinó que estava a dinar. Bueno, vam traure una sèrie exclusiva. Vam traure l'exclusiva de que Mazón va arribar a les 8 de la vesprada al Palau de la Generalitat. Pues totes aquestes històries és el que ens va fer pues, haver anat un poc per davant de tots i sobretot haver ajudat, jo crec, que ara el president ja no serà president. I, bueno, encara que hi ha molta recopilació també en el llibre de la situació que estava passant, hi ha també molta investigació pura, molt de contrast periodístic, moltes fonts que gràcies a elles, jugant-se moltes d'elles al seu lloc públic o al seu lloc com a funcionari públic o al seu lloc com a, bueno, inclús la seva tranquil·litat, no? Ens van facilitar molta informació molt sucosa des de dins de la Generalitat que es va ajudar a esclarir els fets i a denunciar el que estava passant, perquè no n'he d'oblidar que els malos també juguen, no? I en aquest cas els que volien tapar i amagar la mala gestió d'Amazon van fer tot el possible perquè això no isquera, no? I ens van pressionar, bueno, vam tindre bastants enganxons amb ells, bueno, evidentment, pues, atacs personals, amenaces indirectes, pues, tots aquests temes que juguen ells també en mitjans de comunicació, com la retirada de publicitat institucional, no? De la publicitat pública, però bueno, nosaltres això, quan tenim una comunitat de socis i socis de 10.000 al País Valencià, pues, no ens afecta perquè tenim el finançament garantit, no? I això ens permet ser independents. La investigació jo crec que era el que tocava fer també. No podíem estar a tragar-nos el relat que intentava la Generalitat imposar, no? I que després es revela que era totalment fals, no? I totes les mentides, no? que han contat tant Carlos Mazón com Salomé Prades, com la vicepresidenta Susana Camarero, com, bueno, tots els que van tindre algun tipus de responsabilitat aquest dia, que tenien la responsabilitat en la gestió i que no van actuar com devien.
En el vessant jurídic descriu l'advocat penalista Joan Bertomeu que la instrucció de la Dana és excepcional i anòmala. Excepcional per la pròpia naturalesa i l'anomalia ve derivada de la política.
La instrucció de la Dana jo la definiria en dues paraules, excepcional i anòmala. Excepcional per la pròpia naturalesa dels fets i del delicte que s'investiga i pel nombre de víctimes. És a dir, s'investiga un delicte imprudent, és a dir, el qual és més complicat que determinar una conducta dolosa perquè el que estem buscant és si del sector, sobre uns fets que ningú volia que passaren, això es dona per descomptat, per la naturalesa imprudent del delicte, si es van dur a terme les actuacions totes les actuacions que s'havien de dur per qui ostentava el comandament únic de l'emergència, no? Això, òbviament, té moltes derivades, moltes aristes i moltes línies d'investigació, val? A banda de ser una matèria que fins fa poc era molt poc coneguda per a la gent, no? En segon lloc, també veig l'excepcionalitat, com he dit, en el nombre de víctimes, i això té una derivada en el procediment, que és també una anomalia, que són el gran nombre d'advocats que ens formen part. i també l'excepcionalitat dels fets, que també té una incidència directa en el debat social i polític, que també ha influït molt en que hi hagi moltes acusacions populars, val? I també, per supost, el focus mediat que té. A banda, també ve que no mal, pues, que diguem, aquest debat polític porta a que inclús en les pròpies acusacions, en els propis abogats de víctimes, hi hagi que estiga defensant una autoria que per sort la instrucció ja ha aclarit en cas d'existir, és de qui tenia el comandament únic de l'emergència i la direcció del pla, que és la Conselleria d'Emergències, que és la Generalitat Valenciana, però que així tot hi ha molts advocats de víctimes i d'acusacions populars, moltes d'elles vinculades a l'extrema dreta i al conspiracionisme, que han tractat de derivar la responsabilitat cap al govern de l'Estat. Mal? Això crea una contradicció perquè en molts casos alguns advocats de víctimes han coincidit en les proves que han demanat i en les seues línies argumentals estratègiques en les defenses. D'ahir que jo considere per unes circumstàncies i per altres pues, una excepcionalitat que trau naturalesa en els fets i un desenvolupament anòmal que per aquestes circumstàncies excepcionals es dona en aquest procediment.
Recorda l'advocat de l'acusació popular de Mai Més València, Joan Bertomeu, que la justícia el que confia que facin és doncs, sobretot la reparació de les víctimes i dels seus familiars.
Bueno, que jo sóc l'advocat, no? I jo el que puc dir és que nosaltres el que busquem és la depuració de responsabilitats per qui ostentava el comandament únic de l'emergència, que entenem que és qui és responsable de d'una negligència greu amb un resultat fatídic. I és la responsabilitat del comandament únic que està en la Generalitat Valenciana, normalment en la Conselleria d'Emergències, i veurem si també es trasllada a presidència de la Generalitat i en la figura de Carlos Mazón, la qual està sent cercada. No? I, per altra banda, per supost, i molt important, la reparació de les víctimes, val? Perquè són la part perjudicada de tot això, són els familiars de les víctimes mortals i de les persones lesionades que han hagut. Val? Això són els nostres objectes. Reparació de les víctimes i depuració de responsabilitats.
La instrucció, tot i el volum d'informació que acumula, va a bon ritme i la jutgessa és molt acurada en la causa, té molt estudiats els fets i molta celeritat en treballar este cas, segons afirma també Joan Bertomeu.
Sí, la instrucció va molt bon ritme, la jutgessa és molt acurada en la causa, té molt estudiats els fets i té molta celeritat a l'hora de treballar el cas, que òbviament té una dedicació exclusiva i un reforç especial. No? Per tant, sí, la causa va a molt bon ritme i està sent molt eficient el jutjat.
El periodista Sergi Pitar, que amb l'abundant informació que va generar i que genera encara la Dana, va escriure per encàrrec d'Edicions Bromera 29 o Les Hores del Caos i assegura que aquest format permet posar negre sobre blanc dins el volum ingent d'informació que es publica i que genera aquest cas.
A l'hora d'alçar acta del que va passar, sobretot quan passa molt de temps, quan passen diversos anys, el llibre sempre és millor que la informació diària en un mitjà de comunicació i sobretot en avui en dia en els mitjans digitals. No? Hi ha una sobreabundància d'informació. Cada dia publiquem diverses notícies sobre aquest tema i és molt difícil després, entre tanta barbaritat d'informació, trobar-se. Moltes voltes inclús genera desinformació, no? Perquè n'hi ha actualitzacions, n'hi ha temes que superen altres temes. I el llibre el que fa és posar negre sobre blanc i juntar, no, tot el que hi ha. I és en aquest moment, quan juntes tot el que hi ha, quan el lector, no, o el ciutadà o la ciutadana que llegeix el llibre, veu la barbaritat que va passar, no, a les comarques valencianes, com l'argument d'aixe de falta d'informació que ha defensat sempre la Generalitat no se sosté, perquè la informació no és que era abundant, és que era una barbaritat la informació que tenien, des de les telefonades al 1-2, passant per tota la informació que anava permanentment en directe en la televisió pública, més tot el que anaven informats dels mitjans de comunicació, més tota la tots els avisos ja que havia donat a EMET, la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. Llavors, juntant-ho tot, és una manera més fàcil de que alçar acta del que va passar i que la lectora o el lector traguin les seues conclusions. El llibre està escrit en tres planos. Un, el que patia la ciutadania. Un segon, que és el que feia el govern valencià. I un tercer, que és el que feia Carlos Mazón. Aleshores, quan pues, parles de les 3 a les 4 de la vesprada que Mazón està en el dinarot, de 4 a 5 que Mazón està en el dinarot sense agafar-li el telèfon a ningú, doncs ja n'hi ha gent que s'estava ofegant. Inclús ja n'hi ha gent que havia mort. Inclús n'hi ha gent que havia desaparegut. Doncs això és el que facilita el llibre, no? El format llibre. És deixar en evidència, no?, el que feien uns i el que li estava passant a la gent.
Tant el periodista Sergi Pitar com l'advocat penalista Joan Bertomeu consideren que sí, que es pot afirmar que s'ha aconseguit la fi de Mazón, títol de l'acte organitzat per Atzaila este dissabte 20 de desembre a Pego, a les 7 de la vesprada, a l'espai veïnal. Escoltem-ne els motius.
Quan ha hagut un cas, la major tragèdia provocada per una negligència de la història del País Valencià en el segle XXI, doncs la ciutadania al carrer durant 13 manifestacions consecutives, l'organització de les associacions de víctimes i de la societat civil per a tombar el president i el funcionament d'alguns mitjans de comunicació han ajudat a que el president ja no sigui el president. I és poca broma, s'ha aconseguit la dimissió d'un president de la Generalitat, ni més ni menys. Ara què, que hauria deixat l'acte? Evidentment que hauria deixat l'acte, però no la deixarà perquè vol seguir aforat. I evidentment que hauria d'haver hagut eleccions. Ara estem vivint com hi haurà eleccions a Extremadura, hi haurà eleccions a Aragó perquè no se poden aprovar els pressupostos. Doncs si la no aprovació dels pressupostos són suficient motiu per a convocar unes eleccions, imagina't si no són motiu per a convocar unes eleccions la errada sistèmica de tot un govern que agreuja una tragèdia en la que moren 230 persones a 12 quilòmetres del despatx del president de la Generalitat. Si això no és motiu per a convocar eleccions, ja me diràs. Però bueno, no les han volgut convocar perquè volen amarrar la hemorràgia i intentar jugar en 2027 a revalidar la victòria, PP i Vox. Però bueno, també la democràcia li dona aquests instruments. Però la realitat i el que s'ha aconseguit és molt gran, que és la caiguda o el relleu o l'eixida d'un president de la Generalitat que s'ha mostrat totalment indigne de ser president, no? Jo crec que ahir hem d'estar satisfetes i satisfets de tot el que ha passat. Així que el que n'hi ha que seguir és perseverar i seguir demanant explicacions als que aquest dia també estaven i no van complir, perquè ja t'he dit, no és una errada només del president, va ser una errada sistèmica de tot un govern i de tota una manera de fer política. I tot aquest govern continua en el Consell. Però bueno, el que s'ha aconseguit és una fita i és molt important i ens hem també de ho hem de celebrar també la societat civil valenciana, que com dia aquell, no estem tan mal, no? Hi ha mecanismes, hi ha instruments, hi ha mobilització i hi ha carrer, i això també és important que per a quan vinguin altres o per a seguir perseverant anar amb més energia, si cal.
En nom de la fi de Mazón, com a nom de l'acte, em pareix totalment adient en els moments que vivim. Gràcies a la pressió de la societat valenciana, gràcies a la dignitat de les víctimes, gràcies a l'avanç d'aquesta investigació, finalment aquest senyor ha tingut que fer un pas enrere, amagar-se i mitir, perquè ja la vergonya no podia tapar-se més. I, de fet, la seua falta de voluntat de col·laborar amb el jutjat, el que diverses vegades l'ha cridat per a declarar voluntàriament, i així com la seva negativa a entregar l'acte de diputat, doncs està fent que tot el seu entorn vinga arrossegat com a testimoni a la causa, no? Per aquí han passat ja l'actual president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ja s'ha acordat que passe Alberto Núñez Feijóo, i també ha declarat un parell de vegades la seva mà dreta, José Manuel Cuenca, i també la senyora Vilaplana. I al final totes aquestes testificals venen perquè el senyor Mazón no ha cooperat amb la justícia, no? Però el que sí que és cert és que ara mateix és una persona a nivell social absolutament defenestrada, no? Per tant, jo crec que sí que és la seva fi, però que queda el següent pas, que és en algun moment que la seva versió s'haurà de sentir davant d'un jutjat.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Dissabte passat, la Moixeranga de la Marina Alta va celebrar el fi de la present temporada amb una gala per festejar tots els èxits aconseguits el 2025 i projectar els que vindran amb el 2026. Més de 150 persones es van donar cita en este esdeveniment anual que permet estrenyer relacions al si de la colla i amb altres agents fonamentals en el dia a dia de la comarca. El mes de maig d'este 2025 es podria dir que per a la Moixeranga de la Marina Alta va ser un punt d'inflexió, primer feient història en ser la primera moixeranga en actuar a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València per celebrar la seva festivitat. Després, a Manacor, estrenaven la canya, una figura de 5 alçades. A més, es convertia la moixeranga en la primera en participar a la Diada Castellera que organitzen des de fa 30 anys els castellers de Mallorca amb seu a Palma i la colla castellera local, els Alots de Llevant. Això només va ser el principi, perquè la moixeranga de la Marina Alta enguany s'ha superat en cada actuació, com confirma la mestra de la colla, Raquel Jurado.
Crec que ha sigut el millor any de la colla. Hem estat treballant molt en els assajos i això ha reflectit en unes molt bones actuacions. Una de les claus ha sigut la planificació. Teníem uns objectius a principi d'any i hem anat dosificant-los, buscant lluir-nos a les actuacions que hem fet a la comarca i a les que hem fet fora, segons anaven eixint les figures dels assajos.
Entre les claus d'este èxit estan també que cada vegada la moixeranga de la Marina Alta compta amb més socis i sòcies, el que vol dir que la pinya és més nodrida, donant-li robustesa i alhora seguretat a qui s'enlaira. La moixeranga de la Marina Alta acaba 2025 amb 200 membres, la fita que s'havia fixat. Per això manifesta Raquel Jurado sentir-se molt orgullosa del que han aconseguit.
Estic molt orgullosa del que hem aconseguit. Ens ha costat molt d'esforç i ara tenim molt bon ambient a la colla i uns objectius compartits que hem estat treballant junts. Cada vegada que superem un repte anem cohesionant encara més la colla i personalment, tot i ser tan divers, mai havia trobat un grup de gent amb la que estiguera tan a gust. Sempre intentem que cada vegada que un nou membre entra a la colla es senta com si fos soci de tota la vida.
Si el 2025 ha estat el millor any de la colla per a Jurado, la moixeranga de la Marina Alta no vol baixar el ritme el 2026 per a consolidar tot allò aconseguit enguany i superar-ho. Així que ara s'agafen uns mesos de descans i al febrer tornaran amb els assajos.
L'any que ve començarem els assajos a febrer, perquè volem aconseguir totes les figures de 5 que ens queden per aconseguir. La primera gran fita és el 14 de març a les festes de la Magdalena de Castelló. I a partir d'abril hem d'aconseguir fer figures de 5 als assajos. Això implica tindre 80 adults a cada assaig. I més cap a l'estiu anirem deixant les netes, sense pinya, per anar formant els segons de les torres de 6. Al mateix temps anirem muntant també els poms de baix. I segons vagin els assajos sabrem quan podrem treure les figures de 6 a plaça. A major altura, major risc. Per això anem a implementar mesures de seguretat per a la xicalla, com són els protectors bucals. Però de tota manera, la moixeranga és una activitat molt segura i hi ha molt poques caigudes i molt rarament algú es fa mal.
El 2026, la moixeranga de la Marina Alta, a més d'actuar a la Magdalena de Castelló, actuarà en la commemoració de 2 efemèrides molt destacades. La primera, el 750 aniversari de la mort de l'Arrac, i la segona, el 750 aniversari de la mort de Jaume I. Això serà al juliol.
Tenim un parell d'activitats relacionades amb el 750 aniversari de la mort de l'Arrac, una d'elles a Pego, i una altra actuació molt especial i única a la cerimònia de commemoració del 750 aniversari de la mort de Jaume I al costat de la seva tomba al monestir de Poblet, a Tarragona, a la qual ens acompanyarà Tomàs Llopis, a qui li hem encomanat que ens presente. A juny viatjarem a Utrera, a Sevilla, a compartir una jornada sobre patrimoni immaterial amb els campaners i el flamenc. També hem anunciat que a partir del 2026, el primer dissabte després del 9 d'octubre, serà la Diada de la Colla. L'any que ve la celebrarem a Dénia.
I durant la gala de final de temporada, la moixeranga de la Marina Alta va estrenar el documental Arrels Verdes, que podríem dir que juga en el títol amb el verd de la seva indumentària i les arrels d'on prové la colla, una comarca, la Marina Alta, amb oliveres mil·lenàries de secà que donen un oli verge extra d'excel·lent qualitat, amb la vinya cada vegada donant millors caldos, un projecte que van encetar fa 3 anys perquè la gent de la comarca coneguera la moixeranga de la Marina Alta i que els està permetent alhora descobrir la comarca amb major profunditat.
fa 3 anys que ens vàrem plantejar com fer que la gent de la nostra comarca ens coneguera. I després de donar-li moltes voltes, vam pensar que també hi hauria altres activitats que també deuríem conèixer per conèixer la nostra comarca. Com per exemple, l'any passat vàrem començar a conèixer el món de la pesca. Enguany hem girat la vista cap a l'interior i la veritat és que ha sigut molt enriquidor, tant per els llocs, la gent que hem conegut, el privilegi d'haver portat la muixeranga a llocs tan diversos com la Cova del Rull, el Pla de Petracos o els bancals de la finca del Tossu de Pedreguer. I és que la Marina Alta no te l'acabes mai.
Aprofitava l'avinentesa la mestra de la colla, Raquel Jurado, per a desitjar a tots i a totes unes bones festes.
Bueno, i per acabar, desitjar a tots i totes molt bones festes i que l'any que ve vinguin a veure'ns a les nostres actuacions i, bueno, per què no, que vinguin a provar i que s'apunten a la colla.
Pel que fa a la previsió meteorològica, com hem dit en començar, han acabat els avisos per pluja o per tempestes i la veritat és que acompanyada amb aquesta novetat també tenim que en els pròxims dies, almenys fins a diumenge al migdia, no hi ha probabilitat pràcticament de precipitació. Per tant, avui continuarem amb el cel bastant cobert per boires o per núvols, però sense pluja, amb temperatures entre els 10 graus de mínima i els 17 de màxima i un vent que esta vesprada nit bufarà al voltant de 10 km per hora de component sud-oest. Per a demà divendres també tindrem un dia amb molta nuvolositat, tot i que a partir del migdia podrem veure ullades de sol i els núvols els mantindran per la nit, però també tindrem un cel variable. I les temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, 10 graus de mínima, 17 de màxima, el vent serà fluix de component variable, però predominantment de sud-oest. I per a dissabte hi ha entre un 25 i un 30% de probabilitat de precipitació. Tindrem un dissabte ennuvolat i temperatures entre els 11 graus de mínima i els 17 de màxima. El vent bufarà fluix o estarà encalmat. Fins ací l'informatiu de avui dijous 18 de desembre. Moltes gràcies per estar a l'altra banda, escoltant-nos i fent-nos companyia. I desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Una abraçada.